Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joaquim Albalaté. S'ha dissolt ja la concentració que aquesta nit per vuitè dia consecutiu s'ha manifestat davant de la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per protestar contra l'amnistia. S'hi han concentrat unes 4.000 persones, segons la delegació del govern, la meitat que la nit de dijous, que ha sigut la més concorreguda fins ara. Els manifestants convocats per plataformes d'extrema dreta, com per exemple Vox, han tornat a cridar consignes i insults contra Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, a més de crits xenòfobs i homòfobs. També s'ha agredit un càmera de televisió que cobria la protesta i als voltants de les 10 de la nit s'han començat a llançar objectes com ampolles i petards contra els agents antiavalots i els periodistes. Tot i això, la protesta ha anat perdent força abans de la mitjanit i els incidents han estat molt menors en comparació amb la nit passada. Sí que hi ha hagut, però, crema de banderes i un detingut. També hi ha hagut dos ferits, un policia i el càmera agredit. Aquesta nit també hi ha hagut protesta contra la llei d'amnistia a Barcelona amb unes 300 persones que han participat en un acte davant de la delegació del govern espanyol en què s'ha cremat una estelada i hi ha hagut crits i proclames un cop més contra Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. També a Tarragona i a Lleida s'havien convocat protestes però han tingut una participació molt minsa. Tot això a les portes d'un cap de setmana marcat per la convocatòria del PP per diumenge en totes les capitals de província de l'estat espanyol. I tot això el mateix dia que Pedro Sánchez ha sumat al PNB i Coalició Canària al seu bloc de la investidura i es garanteix els suports necessaris per tornar a ser president del govern espanyol. El PP, Vox i UPN es quedaran sols votant no a Sánchez, un debat d'investidura que es farà segurament dimecres i dijous de la setmana que ve. Segons el CIS, si es repetissin les eleccions generals, guanyaria el PP de Feijóo. I més notícies, Israel bombardeja 3 hospitals del nord de Gaza on hi havia milers de persones refugiades. Hi ha hagut desenes de morts i els 3 centres han quedat envoltats per tancs israelians. El director de l'hospital Al-Shifa ha informat, a més, que han rebut desenes de cadàvers més procedents d'una escola que també ha estat atacada aquest dijous. En total, segons l'Organització Mundial de la Salut, Israel ha atacat 250 hospitals, ambulàncies i centres de salut. Polònia obrirà una nova era abraçant el projecte europeu després que l'oposició s'hagi aliat en bloc contra el govern ultraconservador que ha estat al poder els últims 8 anys. L'acord dels opositors pot desbloquejar 35.000 milions d'euros en fons europeus retinguts per Brussel·les per la deriva autoritària de Varsovia fins ara. I el Banc Central Europeu, mentrestant, allunya la baixada dels tipus d'interès, almenys a curt termini. La presidenta de l'organisme, Christine Lagarde, afirma que no preveu una reducció en els pròxims 2 trimestres. A finals del mes passat, el Banc Central Europeu va posar fre a la pujada de tipus i va mantenir el preu del diner al 4,5%. Parlem ara de música i parlem dels Beatles, que tornen 6 dècades després al capdamunt de les llistes d'èxits. Ho han aconseguit amb Now and Then, aquesta cançó que sentim de fons que van publicar la setmana passada i que s'ha situat al número 1 de les llistes del Regne Unit 60 anys després que ho fes From Me to You, el gran primer èxit de la banda de Liverpool. 6 dècades de diferència que suposen tot un rècord. Fins ara, el màxim temps que havia passat entre el primer i l'últim número 1 d'un mateix artista era de 47 anys, que ho havia aconseguit un altre mite com Elvis Presley. L'últim senzill dels Beatles, que havia estat número 1, va ser The Ballad of John and Yoko el 1969, fa 53 anys. També suposa tot un rècord com el de ser el grup de més edat que arriba a liderar les llistes. Paul McCartney ha dit que està al·lucinat i bocabadat per aquestes dades. I els esports, el Girona, el líder de primera, juga aquest dissabte al camp del Rayo a les 2, un partit que podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els gironins tenen 2 punts més que el Madrid i continuen amb les baixes de David López, Borja, Juan Carlos i Toni Villa. Un Girona que, per cert, compta amb Aleix García, que és el primer jugador de la història del club convocat amb la selecció espanyola absoluta. A la llista també hi són, per cert, els jugadors del Barça, Gavi, Lamin Yamal, Íñigo Martínez i Ferran Torres, i el porter català de l'Arsenal, David Raya. I també s'ha jugat aquest divendres a la primera divisió l'Atlètic Club de Bilbao 4, Celta 3.
Fins aquí les notícies. Aquest dissabte, al Sense Fronteres...
Des de Morella, als ports, farem com sempre, diuen. La reacció del País Valencià al no a Joan Fuster o a Vicent Andrés Estellers a les subvencions toreres.
Abans es feien les xarlotades, oi? Les xarlotades hi havia el llapicera i el bombero torero.
Sí, senyor.
Aquest és el torero filòleg, perquè es posa amb com hauria de ser la llengua, etc etc. Cosa que és una barrabassada, és un poc sentit.
Sense Fronteres. La llengua en tots els accents. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià. A Catalunya Ràdio... Postdates. Una sola vegada he decidit i he obrat per impulsió voluntària. De Triomfador, de sota la pluja, d'Anna Murià. Cicle El meu clàssic 2024. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Seguim a la finestra indiscreta.
¿Por qué las mujeres no pueden ir a las lapidaciones? Porque está el grito.
¿Barba, señora?
Hoy no estoy para lapidaciones. Se me ha vuelto a poner malo.
¿Piedra, señor?
No, en el suelo hay muchas.
Always look on the bright side of life.
Ah, mira, l'amor estúpid que dèiem abans, no?
Sí.
Es monti piedra. O sigui, els Flintstones, definitivament els Flintstones. Està bé. Té gràcia, perquè no he dit res de l'audiovisual, al fons.
No,
perquè com no t'ho he preguntat...
No ho has preguntat.
No, però escolta, aquesta setmana...
Què faràs, preguntar-t'ho a tu mateix?
M'ho pregunto a mi mateix. Què tindrem a l'audiovisual aquesta nit?
Què?
Doncs pedres fent d'instruments, que és una cosa que va inventar Jerry Goldsmith, picant pedres a la banda sonora del Planeta dels Simis, que sonarà a l'audiovisual aquesta nit. Perquè hi haurà The Watchman, Old Acquaintance, Mr. Skeffington i les dues senyores Carroll. De Bernard Herrmann, Anna i el rei de Siam. De James Horner, Cocoon. I de Goldsmith, El Planeta dels Micos.
Home, mira, ara que ens han ensenyat el tràiler de la nova del Planeta dels Simis.
El Reynolds.
Sí, sí, que no té mala pinta, a veure si està a l'alçada de la trilogia
anterior. La quarta vegada, diguem, no?
Bé, ja he perdut el compte, perquè també hi ha la del Tim Burton per allà ficada, i també hem vist tràiler de la segona part del revés, d'Inside Out, i tenim una nova emoció, no? Un nou element, que és l'ànsia, l'ansietat.
Tot això amb els crucificats fent A Chorus Line al començament de La vida de Brian, gràcies al Javi, que ens va demanar que la poséssim per començar alguna de les parts del programa, amb Eric Idle creant i xiulant i cantant aquest clàssic Always Look at the Bright Side of Life, que per cert és el que més s'assembla a Gene Wilder de tots els Monty Python.
S'assembla molt, molt, molt.
En fi, el rei de l'amor estúpid, podem dir, perquè de Loquilandia a Tom i Jerry o a Hanky Panky, No me chilles, Locos de remate i No me mientas que te veo...
Que te creo.
Quina és la més estúpida?
La més estúpida, és que sí. jo soc molt fan.
Bueno,
I No me chilles que no te veo...
Però quina és la més estúpida?
La més estúpida de totes?
Sí.
Jo crec que Hanky Panky.
Sí.
Perquè volia ser una pel·li de Hitchcock i al cine poètic, que era el director, no li va sortir.
Queda clar, al fons?
Claríssim.
No te la faig triar, però... Ha arribat el moment de resoldre el concurs de la setmana passada. Començament clàssic de la segona part de la finestra indiscreta i l'Alfons Gorin, aquí present, és el culpable de fer una proposta que va a tota canya sobre rodes.
És una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo? ¡Vamos!
Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga.
Mal rollo, sí.
Sí. Però, escolta, la música i el tall els ha ajudat moltíssim, eh?
No m'estranya, això.
Ah, que era concurs, això.
Clar. En el tall original no hi havia la paraula orfanato.
Clar, evidentment, evidentment.
Però bé, no dubto de les teves capacitats, Fausto. El que passa és que aquí la gràcia
no,
ja
és... Sigui, jo podria ser, no sé, podria ser una estàtua i ja encertaria el teu concurs.
Però la gràcia és divertir-te amb les pistes, bàsicament. Una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per la filla d'un mite, Chaplin, l'àvia de Catalunya, la Carulla, el germà d'una estrella espanyola, perquè hi havia Òscar Casas, molt de petit, que era el nen fantasmagòric que...
Ja, has dit que Pedro Casas és una estrella del cinema.
Espanyola, vale. Diguéssim, nivell espanyol. I mira, parlant d'estrelles, Fausto, exacte. Perquè, diu, la pregunta, que us podia anar un punt suplementari més, deia, parlen d'estrelles, per què podríem lligar un carro a la protagonista d'aquesta pel·lícula si tingués una germana bessona? Belén Rueda.
Això ha provocat la hilaritat absoluta del personatge.
Si no han vingut a linxar-te...
Sí, alguna amenaça de mort.
Però hi ha hagut qui ha dit la residència, eh?
La residència.
La residència, eh? Perquè, clar...
Sí, sí, clar.
Clar, té una coseta, per entendre'ns.
Home, sí, perquè en el tall, clar, sí. Sí, talla malèvolament la paraula orfanato i diu, ara és una residència.
Sí, clar, digo. Bueno, en fi, lo de les ruedes ha encantat, al fons, eh?
Me n'alegro, home, perquè escolta, ara que ve Nadal i que Santa Claus va per allà amb els renos i els carros voladors...
No,
i
perquè van començar amb Belén Rueda, que feia el paper de dues germanes o de dues no sé què, tal i qual... No, no, era tot molt més senzill. Rueda, ruedes, punto. S'ha acabat. Bé, de l'1 al 46.
46 Fausto, persones.
Qui s'emporta el triple premi de la finestra discreta, CD, DVD i llibre?
El 14.
El 14, senyores i senyors, va, atenció, emoció. Mercè Mata és la guanyadora.
Felicitats.
Mercè Mata. Per què fas aquesta cara?
No. Mata, perquè està pensant en els concursos que fa l'Alfons.
No.
He lligat conceptes.
Sort que no em toca a mi aquesta setmana.
No me mates, que no te veo.
Veus? Aquí estem àgils, avui. Aquesta matinada estem àgils, sí.
Bé, senyores i senyors, arriba el moment de proposar un nou concurs.
També el fa l'Alfons.
No, em toca a mi. A veure, primera pista. Atenció i escolteu, eh?
Espero que insultis, quan vegis quina pel·lícula i la música, espero que insultis proporcionalment, eh?
La primera pista diu, té una pel·lícula bessona.
Ja estem amb
les músiques també són bessones, però els directors no. Pista número 2. Alerta amb el títol. Només una paraula mal dita o mal escrita et deixaria sense punts.
El que ha olvidado la orden de alejamiento, abogado, está a mucho menos de 500 metros de mí. Así que aquí estamos, abogado, discutiendo como buenos colegas. ¡Te voy a matar! ¡Ya me has sacrificado, abogado!
Deixo. Té una pel·lícula bessona, les músiques també són bessones, però els directors no. Segona pista. Alerta amb el títol. Només una paraula mal dita o mal escrita et deixarà sense punts. I ara la pregunta plus. Quin és el nexe entre hornos, corrientes, tres puntos i Norfen? Ja ho sabeu. Si voleu concursar, teniu fins divendres que ve a la mateixa hora i envieu la resposta al títol de la pel·lícula a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o al Twitter @finestraCR.
La finestra indiscreta.
Les roteres van aire mas.
Aquesta setmana sentirem un amor per Isabel Cuixet i l'Enric Auqué ens prometrà el mar.
Us llevaré a mi tierra, a Tarragona, a mi pueblo, a Montroig Toham.
I passejarem amb Jude Law pels sons i escenaris de la nit de la iguana.
Soy hábil en captar vibraciones.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Llegir una carta d'oient que diu: des que veu demanar que us proposéssim músiques per obrir el programa que porto durant i voltes. Quina cançó podria ser? Una èpica, com la que tenia d'un grup molt conegut, alguna peça de Sibarita de la música? Quina? John Denver? Neil Diamond? Tom Petty? O qui? Fins avui que l'he triat. Us demano que obriu o poseu quan millor us vagi la Baby Elephant Walk de Hatari, de Henry Mancini. Ho fem o no ho fem algun dia?
Jo sé que a algú no li agrada aquesta música.
Diu, per què no? Perquè és fan, és estúpida, però és que és molt fan, de veritat. No, no, és, jo... és diversió, gaudi, perquè la música explica la història. El mateix pel que veig, cinema, per divertir-me, per gaudir, i que m'expliquin una història, i si és interessant, molt millor. Apa, doncs, ja teniu el meu rotllo, queda apuntada, evidentment. I hi ha un altre que diu: per què no poseu algun dia, si vol fer l'americano? Bé, per què no? Pues perquè
aquesta... Carosone.
Només ell o Jude Law?
Well, I went to her immediately. When I, as soon as I got the part, I thought, I've got this responsibility to all these fans, to this, the wizarding world. So...
És una de les veus més sensuals que hi ha. Jude Law és un dels homes amb més morbo i més pertorbadors del cinema.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
David Jude Hathworth Law va néixer a Londres. Els seus pares eren professors i li van posar el nom per la mítica cançó dels Beatles. Va començar a fer d'actor a l'adolescència i va aparèixer en diverses sèries britàniques, però la seva consagració va ser amb la pel·lícula The Rage Child, film guardonat al Festival Fringe d'Edimburg.
Leave me not to pine alone and desolate.
Però Jude es va cansar de la plujosa Anglaterra i va decidir saltar l'Atlàntic i provar sort a la terra de les oportunitats. Sabíeu que el seu primer treball va ser Indiscretion a Broadway, on va treballar al costat de Catherine Turner? Però espereu que hi ha més. Amb aquesta interpretació aconsegueix la seva primera nominació als Tony. Més dades, Jude no va tornar a trepitjar el teatre britànic fins 14 anys més tard. I, evidentment, per fer un Shakespeare. Què us penseu? Que l'ADN, els anglesos, el tenen molt clar. El seu primer paper rellevant va ser a Gattaca, però es fa famós per aquesta pel·lícula.
Dickie Greenleaf?
Qui ets?
Sóc en Tom. Tom Ripley.
Tom Ripley?
Vam estudiar junts a Princeton.
Molt bé. I ens coneixíem?
Bé, jo et coneixia a tu i suposo que tu em coneixies a mi.
Princeton és com una boira.
A veure, qui no recorda aquesta icònica escena de l'enginyós senyor Ripley de Jude Law estirat com Adonis enmig de la platja al costat de Whitney Paltrow en el moment que apareix el peix bullit sense un pèl de tonto, de Matt Damon. Crec que en algun moment tots hem volgut seure al costat de Dickie. El nostre estimat Jude Law el van fer engreixar per representar el paper, pensaven que estava massa prim, i també va haver d'aprendre a tocar el saxofon. Més curiositats, recordeu el moment en què Dickie cau de la barca? Doncs Jude va caure malament quan va gravar l'escena i es va trencar una costella. Jude broda el paper que li va valer una nominació als Oscars.
Fas tard a la feina.
Què vols, que me'n vagi?
Només he dit que fas tard a la feina. Com és que has acabat escrivint necrològiques?
La veritat és que sempre havia volgut ser escriptor, però em faltava la inspiració.
So it is.
Però què dic, que em faltava el talent?
Just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.
A Closer fa d'un noi perdut, una mica tèrbol, i entrem en aquest terreny ambivalent de grisos on juga l'actor britànic. Són molts els que consideren l'obra una versió moderna i tràgica de Cosi fan tutte. Sabeu que al principi Jude havia de ser Larry, però quan va entrar en el projecte Clive Owen es van intercanviar els papers. Després vindria Cole Mountain amb Nicole Kidman i li va valer una altra nominació als Oscars.
All those wonderful monasteries you have in the most wonderful, loveliest places on earth, because all that belongs to me. Are you ready to live on the streets like St. Francis of Assisi? Are you ready to sleep on the world?
Creieu que hi ha hagut un papa més sexy i pertorbador que Jude Law a la meravellosa sèrie The Young Pope de Paolo Sorrentino? Un paper que està fet per ell, carismàtic, magnètic, sarcàstic i intel·ligent. Jude va explicar que li va costar molt trobar el to adequat per interpretar el papa sexy.
I never complain. When do I complain about you practicing the violin at 3 in the morning? Your general lack of hygiene or your experiment on my dog?
Just kill the dog. Again.
I ara una de les meves debilitats, la parella que formen Robbie Downey Jr. i Jude Law com Sherlock i Watson. Són una parella amb química. Curiositat, Jude va ser la tercera opció. Colin Farrell i Sam Worthington van dir que no. Irene, en la primera pel·lícula, havia de ser Sienna Miller, que va rebutjar el paper quan va saber que Law, el seu ex, estaria també a la pel·lícula. I la tercera part es rodarà ben aviat.
Home de poca vida va bene. Si tu la parla mi ets americano.
Jude, com el seu personatge d'Alfi, ha estat un don Joan. Amb la seva primera dona va tenir 3 fills. Es van separar i ella, pocs anys després, va publicar unes memòries on l'actor no sortia ben parat. Amb Sienna Miller tampoc van acabar bé. Ha tingut 2 fills de relacions puntuals i es diu que ha estat més que amic de Nicole Kidman, Natalie Portman, Scarlett Johansson i Cameron Diaz, entre altres. Ara porta 3 anys feliçment casat amb una psicòloga amb la que ha tingut 2 fills.
I don't have any regular horns. Let me see it. Sometimes I imagine I still feel it around my neck. How does it feel around yours?
Però Jude no pot ser sempre eternament vell i per ell també passen els anys. L'actor britànic, amb un gran sentit de l'humor, diu que ara es troba feliç interpretant a Dumbledore de jove a la saga d'Animals Fantàstics, perquè ja se sap que els actors de 50 anys cada vegada els ofereixen menys papers, fins i tot quan et dius Jude Law. Sabeu que es va inspirar en Picasso per la seva interpretació i que va suar de valent per dominar l'art de la vareta màgica. Jude no ha estat un sant i el veurem temps en actiu perquè 7 fills l'obliguen a treballar uns quants anys més per sort nostra.
Wait a minute, what do you say? Come back anytime.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto.
¿Quién?
Amparito.
A la tata. Que la tierra le sea leve. ¿Compartimos la tosta entonces?
Mañana os vais.
Ustedes figuran en el testamento. No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar.
¿Nos disculpa un momento, por favor?
Amparito. What the fuck.
No vamos a enterrar a la chica con la familia, punto.
¿Y si la incapacitamos?
Está muerta.
What the fuck? Realment, a veure, un moment, és que no ens podem deixar res, eh? Perquè si tenim tot ple d'umpa-lumpes diminutos, per entendre's, diminutos en el calvario, en aquesta pel·lícula n'hi ha uns quants, perquè realment ficar dins d'una ampolleta a Imma Cuesta, Diego Martín i Sara Salamo, Alfonso Basavi i Luisa Gabassa, Gonzalo de Castro i Isabel Ordaz, a Betsy Turner i a Pere Ponce, no hi cap ni l'apuntador. És a dir, és El favor de Juana Macías.
Doncs compte, perquè darrere del favor hi ha una parella de guionistes que a mi m'agraden molt, que són l'Adolfo Valor i el Cristóbal Garrido, que sempre tenen aquest punt d'homenatjar als grans comedians i als grans guionistes de la comèdia de sempre. I aquí fan una pel·li molt 8 sentències de muerte, molt La caja de las sorpresas, molt de l'humor aquest Ilen, és una pel·li d'humor negre i que està molt millor, per exemple, que Alimanyes.
Que
està en el mateix terreny.
Com era? Este cadáver és...
Un cadáver revoltoso.
Un cadáver revoltoso.
De Luis de Funes.
O Hibernatus.
El abuelo congelado.
El abuelo congelado, no? A veure, és una pel·lícula que... És a dir, té un punt Blake Edwards en alguns moments, perquè hi ha algun moment Guateque, sí. O sigui, directament, no? No sé què li passa, que no acaba de
Macías, que no domina el gènere.
No, qui l'hagués hagut de fer aquesta pel·lícula, doncs?
No sé.
Calle Casas!
O Calle Casas.
Calle Casas!
O Dani de la Orden.
Clar, directament. Bueno, en fi, El favor és una altra de les estrenes. Jo, de totes les que hem dit, després de la cingla, doncs mira, gairebé...
Sí, no.
És la que més gràcia em fa,
és una pel·li simpàtica,
no.
Sí.
Jo miro un lupa i no trobo més que...
Umpa-lupa.
Ens queda El mestre que va prometre al mar, però aquesta jo ja no sé en quin lloc la posaria.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Manages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos.
Se n'ha parlat moltíssim, s'està promocionant per tot arreu moltíssim, El mestre que va prometre al mar. Els francesos escriuen en la seva novel·la, evidentment, tenen molt a veure. La Patricia Font, la directora... Bueno, a veure, les del hockey van ser cosa d'ella també. I Gente que viene o va.
I va, sí.
O va.
Gente que viene i va.
O va.
Sí. I va.
I va.
Sí,
va,
sí, seguríssim. Sí, sí. Seguríssim, seguríssim.
Val.
Però escolta, recordem que hi havia un concurs en marxa a les xarxes, sí, del programa, que oferien tres packs amb entrades dobles, un estoig, un quadern, etc. I necessitem, Fausto, tres números del 1 al 73. 73 sí. Participants.
El 73, l'1 i el 24.
Home, m'ho poses fàcil així, m'ho poses fàcil. Primer, últim i 24. Doncs, Gemma Barberán, Josué Pérez i Elena Alquézar, us emporteu aquests packs de regal de la Filmax.
Doncs, senyores i senyors, abans hem dit que no hi ha dos sense tres, Laia Costa en dues pel·lícules, Luisa Gabassa en dues pel·lícules i Enric Auqué només amb una i
amb podria haver-se l'estalviat també, sí.
A veure, explica'm això que acabes de dir.
No, és que jo no suporto Enric Auqué
aquesta
pel·lícula.
A veure, explica'm això que acabes
ja
de
sé,
dir.
Jo sé que sóc l'únic que ho ha de dir avui, però aquesta pel·lícula, a banda de que és antiquíssima, que ja era antigua quan els Flintstones estaven allà a la cova, és una pel·li tan cursi, tan plasta, i a més, l'Enric Auqué jo crec que no ha entès el personatge.
No, el professor que...
No ha entès i, de veritat, està fatal.
No,
em sap greu, no. Em sap greu, però està fatal.
No, en aquest programa la sinceritat és la regla d'or.
Jo crec
absolutament,
que
absolutament, eh?
És una pel·lícula que a mi em rellisca tota l'estona. No puc amb ella, ho sento.
A mi, que ara diré la meva visió del tema, eh? És una pel·lícula que té un problema que no puc suportar-les, ja no les puc portar, que és aquest poble. És a dir, quan comença la Guerra Civil Espanyola o quan acaba la Guerra Civil Espanyola, enmig d'un poble del no-res, aquells nens que van a l'escola haurien de ser famèlics, mal vestits, bruts, tal, i estan tots d'un bon any.
Bueno, igual
i
que...
tan vestidets, i tan
igual
nets,
que el fotògraf de Madhouse, que anaven allà al camp de concentració, sembla que estaven a la passarel·la Cibeles.
Bueno, i el poble és un poble que sembla un pessebre, perquè és que allà la cistelleta amb les boves, allà la vella que escombra, tot molt posadet...
Tot molt pastorets i molt antics. Sí,
no hi ha
sí.
ni una caca en aquell poble ple d'animals d'aquella època. No, ostres, que és animal. Sí, és animal.
Ho sembla el pessebre, ja.
Està bé, no? Bueno, de tota manera...
De tota manera...
Les sí, bones com... intencions se li han de reconèixer.
Sí,
perquè tal
està...
com està Espanya en aquests moments i la cosa anticatalana, la aquesta pel·lícula arriba en un moment que...
No,
que,
home,
que...
Això és veritat, no? I és que en aquest poble estan intentant encara recuperar la memòria històrica d'aquest mestre català que van allà en aquells moments a donar classe. I escolta, doncs hem tingut a la Patrícia Font i l'Enric Auqué per parlar-nos d'ella una estona.
Jo de l'Antonio no sabia res, no sabia ni que existia ni que, bueno, sabia, pues, sabien, el van matar i el van borrar, pues, pues això, no sabia res. I parlant del Francesc Escribano, doncs jo vaig arribar en aquest projecte gràcies a la Patrícia, que em va escollir d'un càsting, i després vaig arribar allà i em vaig trobar un tot de persones precioses, on hi havia una passió gegantina i una necessitat real de poder explicar l'Antoni Benages, i el Francesc Escribano pues, s'havia responsabilitzat de recuperar la memòria, no?, una mica d'aquest personatge, fer una novel·la, i em va presentar el Sergi Bernal, que és un altre un documentalista i reporter i fotògraf que havia estat a la Pedraja dels inicis, quan van obrir la Pedraja, ha estat fent fotos, porta 13 anys de la seva vida dedicat amb molta quasi exclusivitat a aquest personatge, i trobo que és important com nombrar-lo, perquè és una persona que ha fet molta feina i a mi m'ha obert el seu saber i tota la seva documentació, i m'ha anat molt bé el Sergi Bernal i el Francesc Escribano, i la passió i això que preguntaves, no? com el Francesc m'ha de... confia. Hi ha hagut només una petita coseta, sí. Que és amb lo de l'accent català que vaig ficar a la d'això, que el Francesc estava una mica amb patint, perquè costa dir, vinga, va, és una aposta com que potser podia quedar una mica... que semblava que podia ser una mica una caricatura, però al final el vam convèncer, i després ho va agrair molt. O sigui, és un tipus que sap estar i agrair les coses bones.
Patrícia, clar, a l'hora de desenvolupar aquesta personalitat, no?, de l'Antoni, és a dir... no sé si queda gent encara que hagués conviscut amb ell, o ja tot és de, diguéssim, segones generacions, o què podíeu saber realment, no?, de com era ella, la seva vida.
Tenim molta informació que ha quedat gràcies, per un cantó, a aquests quaderns d'aquests nens. Tenim la informació d'aquella època que ell va passar allà, perquè aquests nens explicaven tot el que feien, tant a l'escola com fora de l'escola, la vida del poble, tot el que passava. Tenim els articles d'ell que ell escrivia moltíssim. Tenim les cartes que va escriure la seva mare, que també encara existeixen avui en dia, existia, i ella també traslladava molts dels seus pensaments i sentiments. Llavors, a aquest nivell hi havia molta informació.
I
un altre
cop el Sergi Bernal, que havia anat abans que morissin persones a entrevistar amb exalumnes que quedaven vius, amb familiars d'Antoni Benages, els va entrevistar i els va preguntar, i hi ha tota aquesta enregistració d'ell també.
Siguen intentando encontrar samurais.
¿Y van a contratar a alguno?
Así es. A siete.
¿A siete?
Kurosawas. Cinema i La finestra indiscreta.
Observaràs l'homenatge al Robert Claus que acabem de fer.
Lalo Schifrin, Operación Dragón.
Demolition Finestra, eh?
Sí, que bé. Aquests crits i aquesta música, quines ganes...
Està plataforma?
De que facin...
Sí.
Ah, sí. De que facin Dragon, sí. Hora punta 4 d'una vegada. Deu estar a Amazon Prime, Operación Dragón, suposo, o alguna cosa.
No, està HBO.
HBO, sí. Mira. Doncs a Netflix teniu el documental que ja hem parlat de Robbie Williams. També, això que heu sentit, finalment El Assassino, la pel·li del David Fincher, arriba a Netflix després d'haver tingut doncs aquest pas breu per les sales de cinema. Ets fan de L'Assassino?
Fan.
Mejor Navidad Impossible, que són les pel·lícules aquestes de Netflix sobre el Nadal, que van molt bé per saber en quin moment es troben de la seva carrera els que les protagonitzen o les dirigeixen. Qui la dirigeix? Alerta. Mary Lambert, que l'estàvem entrevistant a Sitges fa 4 dies, la senyora de Cementerio Viviente.
Era una pel·li de Nadal de Hallmark, d'aquestes.
I no és la primera que fa, eh? Em porta unes quantes. I qui la protagonitza? Alerta. I són parella, a més. Heather Graham i Jason Biggs, és a dir, la noia de Boogie Nights i el noi d'American Pie, fent una pel·li de Nadal.
Roller Girl i el tonto de Jason Biggs.
Mejor Navidad Impossible, el títol ja ens ho diu tot. A Movistar, el dia 13, arriba la sèrie basada en una història real amb la Kelly Cuoco i el Chris Messina, que és bàsicament una còpia de Solo Asesinatos en el Edificio, però té bastanta gràcia, ho he de dir. El Templo és una pel·lícula protagonitzada per Margaret Qualley i amb Christopher Abbott. Són ells dos només amb una habitació i és una relació sadomaso intensa. Està prou bé, El Templo.
Millor que la Coixet.
Bastant
millor.
Que
també sadomaso, sí.
La recomano a Movistar Plus, El Templo. A Apple TV! Finalment, quarta temporada ja de Per a tota la humanitat, una sèrie de ciència-ficció distopia extraordinària, la veritat, i protagonitzada pel Joel Kinnaman, que aviat veureu, però no sentireu...
No sentireu.
...a la nova pel·li de John Woo. A Filmin, la sèrie Nolly, que és sobre la creadora de telenovel·les Noel Gordon, protagonitzada per Helena Bonham Carter. I a Disney Plus, alerta, comença ja la segona temporada de Vaya Família Claus, que eren les pel·lícules de Vaya Santa Claus del
Tim Allen.
Tim Allen. Passen els anys i Tim Allen continua fent de Santa Claus. I també el dia 14, la sèrie Assassinato en el Fin del Mundo, amb Emma Corrin, no? Que ve de
Emma
fer...
Cohen?
Corrin.
Ah, perdó.
Que ve de fer de Lady Di...
Ojalá tornés a la vida,
de Emma Lady Di The Crown, i també amb Clive Owen, de protagonista. Mm-hmm.
Et voilà, ça c'est les plateformes moment.
C'est fini, les plateformes.
Ara arribaria el moment que hauria de ser la retaïla d'elefantes cadàveres i altres coses per l'estil. Mm-hmm. Però aquest any m'han sabotejat la secció, no hi ha dret.
Los muertitos de Gurina.
Y Frank, nos ha mandado a nosotros.
Hay un caballo para mí.
Para ti. Parece ser que hay un caballo de menos.
Yo diría que sobran dos.
M'encantaria poder anunciar la mort d'un cavall que va participar del rodatge d'Hasta que llegó Suora, però és impossible, eh? Perquè si Yellow Submarine ja té 55 anys, Fausto, quants deu tenir?
Des del 68, no?
Doncs, doncs mira, més o menys.
55. Sí,
55. Mira, clavat.
I ha mort el cavall? Mira,
no, no ha mort el cavall. Ha mort Marina Cicogna. Als 89
la comtessa,
anys.
La comtessa Marina Cicogna.
La neta de Giuseppe Volpi, fotògraf als Estats Units, distribuïdor internacional de Helga.
De Helga, el milagro de la vida.
Multimilionària.
També de Beldejur, eh? També va ser distribuïda de, sí, de Beldejur.
Companya sentimental de Florinda Volcan durant molts anys, 20 anys per ella.
I després de la fillastra de la Florinda Volcan.
Com?
Sí, senyor.
Però què m'estàs dient?
Després es va liar amb la fillastra
però
de la Florinda
Volcan. Però si sembla una pel·lícula de Calle Casas.
Sí,
reclamo que Calle Casas faci una no, pel·lícula de...
Però també va tenir lius amb l'Alain Delon, eh?
També?
Sí, sí.
Bueno, coproductora de Medea, és a dir...
De Pasolini.
Investigació sobre un ciudadano...
Que va guanyar l'Oscar.
Hermano Sol, Hermano a Luna.
De Cefirelli.
I quan llegarà Andrés i Amargo Despertar de Vittorio de Sica.
I de Huellas de Pisadas en la Luna.
Exactament.
De Luigi Bazzone.
És a dir, li va fer la segona part de la seva carrera, Florinda Volcan, a mida,
a
directament,
mida,
totalment.
Això és amor, això sí que és amor.
Perquè li havia pres molt bé les mides. Bé, Marina Cicogna mort als 89 anys, i als 80, i no puc dir res més, perquè per mi és que rescat, no. Shannon Wilcox, actriu de repartiment recordada com la mare d'Elizabeth Shue a Karate Kid, us recordeu? Mínimament sí. De Karate Kid i de la mare d'Elizabeth
Shue. Tots els dies de la meva vida me recordo de Karate Kid, perquè també s'ha mort el coreògraf, que feia d'àrbitre a la final de Karate Kid.
Oh! Per tant, era el que
el
havia...
El Pate Johnson, el que va inventar la grulla.
Era el que havia de desqualificar el Ralph Macchio per
exactament
la patada il·legal a William sí, sí. Zabka.
Amigues i amics, no hi ha com los muertitos de Gorina per desenterrar tots els morts de la nostra història.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. There's someone to love me.
I need to rest in arms. Keep me safe from harm. I'm pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold.
Hi ha una cosa que vull deixar molt clar, eh? Defenso absolutament l'slapstick en tots sentits, des de l'slapstick estúpid al intel·ligentíssim total. Però s'ha de distingir molt bé què és una pel·lícula slapstick i una pel·lícula de screwball comedy. Fausto, no trobes a faltar una secció d'aquest programa que encara no ha sortit?
Una secció en el que un col·laborador al que segurament fotran fora avui recomana una pel·li, sí.
És el moment en què el Fausto Fernández os ha de fer ressuscitar un mort o una morta. Una pel·lícula que es deia En este mundo traidor.
Are you taking me for a ride?
Now listen, you're not gonna move and you're gonna keep your trap shut or I'll let you have it.
Listen, I'm not afraid of you, you cheap bully. I always thought criminals were gallant, but you've got a stupid, degenerate face. That's what I...
En este mundo traidor, el títol original era It's a Wonderful World, però no era una pel·lícula de Frank Capra.
No.
No, tot i que, com no vaig trobar la música, Fausto, et vaig posar la música de Que bellos vivir, no?
Ai!
D'aquí una banda.
Perquè It's a Wonderful World, It's a Wonderful Life.
Mira per
dos. Però és, primer venia aquesta, de fet.
És una pel·li
del 39.
Doble B, és Van Dyke, i és la pel·li d'aquesta, de totes les pel·lis de la screwball comedy, aquesta comèdia esbullerrada, és de les més tapadetes. I és una pel·li que estava per ja una miqueta oblidada fins que al Festival de Sant Sebastià, crec que fa 6 o 7 anys, va fer una mena com de cicle, i tothom la va descobrir. Va descobrir que James Stewart podia ser un personatge...
James Stewart?
Un personatge com el Clouseau, perquè es passa tota aquesta pel·lícula fugint perquè l'han acusat d'un crim que ell no ha comès, perquè era un periodista que estava amunt...
Un fals culpable.
Un fals culpable, i ell està fugint i es va disfressant tota l'estona. I arrossega a una poetessa, que és Claudette Colbert, que també està divertidíssima, que t'ensenya que estigués fent absolutament comèdies buirrades. I la pel·li dura 80 minuts, en què passen 40.000 situacions diferents a una velocitat increïble. El guió, Ben Hedge. Mm-hmm. I el germà...
Diàlegs i veritats.
I el germà del Joseph Leo Mankiewicz, Germán Mankiewicz, el guionista de Ciudadano Kane. I és una pel·lícula que, si la trobeu, perquè està editada, es va editar...
Però no està a plataformes,
A plataforma no està, però sí que està editada. I és això, 80 minuts en què veuràs situacions absolutament boies. Fins i tot hi ha una situació amb un ascensor, amb un gos, que és un dels gags més divertits que he vist i que continua estant absolutament fresc i novetós, com si l'haguessin creat avui mateix. Aneu a buscar-la perquè és això. Tothom parla de La fira de mi niña, parlen d'aquestes grans screwball comedies.
Però les pel·lícules d'empoderament femení, entre parèntesis.
Sí, sí. Però aneu a buscar aquestes. El títol, sí, el títol que li van posar aquí és una miqueta de tango, En este mundo traidor. Però, bueno... però, de veritat, és una sorpresa. I espero que acabi alguna plataforma o que alguna televisió la recuperi i que la passi en prime time.
M'ha fet gràcia quan has dit això de que el protagonista, el James Stewart, és com un protagonista d'una pel·lícula de Blake Edwards, perquè de cop i volta he pensat... Ostres, però fixa't bé, Luis de Funes, a Fantomas... Era igual que Herbert Lom a les pel·lícules de la Pantera Rosa. Sí.
Era Dreyfus.
Directament, no?
Sí.
Ai, està amigues i amics.
Les Lastit i les tonteries estan connectades.
M'encanta aquest programa. Està malament que ho digui, però és que m'encanta aquest programa. I fins i tot anar-me de viatge a la recerca de México Chico.
Doncs les nits refresquen, però l'ambient està caldejat, en canvi, i crec que molts de nosaltres ara voldríem marxar de viatge i desaparèixer una temporada del que està passant aquí, a un lloc exòtic i calorós, per exemple.
Això vol dir que arriba per segona vegada d'aquesta temporada l'Ignasi Abad amb la seva proposta de viatges. La Finestra Indiscreta presenta...
Doncs sí, escenaris de pel·lícula. Escenaris de pel·lícula. I mireu, sovint dient d'algunes ciutats o de llocs que algun fet o esdeveniment concret les ha situat al mapa, no? Mm-hmm. Doncs és el cas de la població de la que us parlaré ara, que és Puerto Vallarta, a Mèxic, i un rodatge que va transformar aquesta vila de pescadors que tenia 12.000 habitants als anys 60 en una destí de renom internacional on paren creuers, en fi, s'ha convertit en una mena de meravella de la costa mexicana. Estem parlant de La nit de la iguana, pel·lícula de John Huston del 1963 i d'aquesta població Puerto Vallarta a l'estat mexicà de Jalisco.
Señoras, hemos llegado. Esto es Mismaloya, el jardín de la costa occidental. Me lo agradecerán ustedes durante toda su vida. En todo México no encontrarán nada que se le pueda igualar. El cocinero es chino, especialmente importado por mí de Shanghái. Dejen ahí sus maletas. El servicio de la casa se encarga de todo.
Chofer, llévenos a nuestro destino, que es Puerto Vallarta. Espero un telegrama importante.
No puedo llevarlas a ningún sitio.
¿Por qué?
Porque el reverendo Shannon se ha llevado la tapa del Delco.
¡Shannon! ¡No se saldrá con la suya!
Però Shannon, que és el Richard Burton, no sé si recordem la pel·lícula, situem-nos en 60, blanc i negre, al mig de la selva mexicana, i un reverent ex-sacerdot que té problemes amb la beguda, que té un arrossegament passat amb una seducció d'alguna menor, no? En fi, tot això passa a Mèxic als anys 60.
Costa del Pacífic, oi?
Costa del Pacífic, sí. Uh-huh. Tot i que la pel·lícula o l'obra original de Tennessee Williams, l'escenari era Acapulco, com sembla, però ho van canviar, John Huston va voler-ho canviar.
En aquests moments, a més, ja ha quedat canviat definitivament, perquè no queda res d'Acapulco en aquests moments. Ai,
exacte.
La descripció que feies de la pel·lícula és que la recordo meravellosa i tal, però tal com has explicat que està Puerto Vallarta ara mateix, és Lloret de Mar.
Sí,
o
sí, exacte. Puerto Vallarta està, de fet, la platja de Mismaloya, que és la que referia al diàleg, està a uns 10 quilòmetres de Puerto Vallarta, a la costa oest de Mèxic, com dèiem, al Pacífic, i l'any 63 era un escenari totalment verge, només s'hi podia arribar per mar, i està, efectivament, sobreexplotat turísticament. La localització li va suggerir a Huston un amic seu que era arquitecte i empresari a la vegada, que es diu Guillermo Wolf, retingueu aquest nom perquè després en parlaré, perquè ell va voler explotar aquella part del rodatge, però, en fi, ja veurem, ja us explico després què és el que va passar. Com que en aquella època no hi havia carreteres per arribar al lloc on es feia el rodatge de La nit de la iguana, es van construir doncs, els camins específics, i de fet el diàleg de l'escena que hem sentit, el reverent Shannon condueix a tota pastilla l'autocar amb un grup de turistes cristianes que van de tour per Mèxic i que volen arribar al seu destí, que és Puerto Vallarta i no Mismaloya.
Hemos trabajado todo el año en el Colegio Bautista para hacer este viaje por México, que ha resultado una estafa.
Fantástico.
Durante varios días ese cacharro nos ha llevado por caminos de segundo orden dando saltos para que usted pudiera cobrar su comisión. Toda la expedición tiene disentería.
Alto ahí. De eso sí que no tengo yo la culpa. Les di unas hojas.
L'equip de rodatge de La nit de l'iguana afortunadament no va tenir disenteria, perquè el que va portar aquesta pel·lícula és una modernització de tota la infraestructura que hi havia en aquell poblet.
I perquè a Bagarne, Richard Burton i John Huston només bevien whisky. Mai aigua.
Exacte. De fet, es diu, i recuperant escrits de l'època o narracions del rodatge, es diu que Richard Burton esmorzava cervesa directament. A les 7 del matí, abans de començar ja només.
Lleugeret.
Imagina't, clar, això, a partir
de la cervesa cap endavant.
Clar, i tequila, diguem, la tequila els hi sortia per les venes, bàsicament. En fi, però tot això va suposar la modernització d'aquell paratge verge. A part de que van portar aigua potable, van portar electricitat, van construir fins i tot un restaurant, diversos bungalows, on s'hi estava l'equip del rodatge, i també després teòricament havien d'aprofitar els habitants de la platja de Mismaloya. L'equip de producció va fer arribar cada dia en barca, perquè estaven aïllats, diguem, de les carreteres inicialment, 500 quilos de tortilles, perquè menjaven moltes tortilles per esmorzar, dinar, sopar i berenar, 100 quilos de carn i 100 més de fruita i cereals al dia. Tot això en barca els hi feien arribar.
Mare meva!
La nit de la iguana va portar a Mismaloya i a Puerto Vallarta, a més de Richard Burton, doncs això, Ava Gardner, Sue Lyon, Deborah Kerr, grans estrelles del seu moment, fins i tot la parella de Burton, que era Elizabeth Taylor, tots dos s'havien conegut
a Cleòpatra,
que és efectivament, i la premsa els perseguia a tot arreu.
En el primer o el segon o el tercer matrimoni que van tenir...
I tant, sí,
primeríssim.
De fet, tots dos estaven casats en aquell moment amb les seves respectives parelles, ella amb Eddie Fisher, ell amb Salam, una actriu galesa, però l'Elizabeth Taylor estava allà una mica controlant-lo, no? A veure què passava. Clar, la Sue Lyon, recordem, venia de fer Lolita, Sí, no. Amb 15 anys, amb 17 feia La nit de la iguana.
Intentava... I li tocava fer una mica el mateix, quasi.
Exacte, seduïa... Sí, exacte, vull dir, suposo que John Huston la va triar per això, sí, perquè sí. Volia, era un personatge que seduïa totalment sense que el Richard Burton volgués, perquè se li tirava a sobre.
La
realment.
Culpa sempre és de Ava Gardner, eh? O sigui, la Leigh Taylor va anar a controlar el Richard Burton per Ava Gardner a Miss Maloia, com Frank Sinatra va anar a controlar a la Garner, a Tossa de Mar.
Exacte, no... això mateix. Però, de fet, el personatge de l'Ava Garner d'alguna manera tonteja amb el Richard Burton. Allà és una vídua d'un altre reverent, però ell, quan arriba, no sap que el seu exmarit ha mort. I tot això desperta una gelosia dins dels personatges. A més, apareix després la pintora Hannah, que és la
Deborah
Kerr, amb el seu avi.
El Cyril de l'Avanti.
Exacte, que va fer moltes pel·lícules després d'això, precisament. I tot això generava una mena de còctel explosiu.
Bueno, cálmese, querida. Estoy completamente calmada,
señora. Pues yo no. Eso es lo malo. La culpa es de Shannon. He captado las vibraciones entre ustedes dos.
Señora Fork, soy una solterona de Nueva Inglaterra.
A més d'aquestes vibracions del guió, fora del guió, fora de camp, hi havien aquestes vibracions altres, amb Elizabeth Taylor, amb el nòvio més de la Sulayon, que l'estava assetjant tota l'estona, que no hi hagués cap lío, no?
Però a veure, com van poder rodar?
I parlaràs de la Grayson Hall, que era la guia de les, és de la les senyores.
Sentit, sí, la Grayson Hall, que és l'única, em sembla, que va
estar nominada a l'Oscar.
Sí, ah,
però no, que a més era lesbiana i feia un paper de lesbiana que volia seduir també a la Sulayon, a tothom volia seduir.
I al final de la pel·lícula hi ha un diàleg de l'Ava Garner dient-li a la Grayson Hall: bueno, tu tens un problema.
Cantant-li quatre fresques.
I em sembla que no sé si és el Deborah Kerr, no, el mateix Richard Burton li diu: frena, no cal explicar-li tota la veritat, que igual es desmuntaria. Però... bé, tot això, totes aquestes tensions, el John Huston les va voler d'alguna manera sublimar amb una broma pesada, que no era tan pesada, en el fons va ser una operació publicitària, i que regalar-los a cadascun dels quatre protagonistes, Sulayon, Richard Burton, la Deborah Kerr i l'Ava Garner, una pistola d'or amb quatre bales d'or, també, amb els noms inscrits dels seus protagonistes. Diu: escolteu, si us heu de barallar, utilitzeu això i deixeu-me de problemes.
Tequila i armes carregades, escolta, què podria passar, no?
Tot això davant les càmeres i la premsa, de manera que va ser, en el fons, una operació publicitària. En fi, l'únic incident greu que va passar realment va ser la caiguda d'un balcó d'un dels bungalows on hi havia l'equip del rodatge. El Tommy Shaw, que era un dels ajudants de direcció, es va trencar l'esquena, el van haver de portar a Puerto Vallarta amb una barca, perquè no hi havia carreteres en aquell moment, i realment va ser un problema bastant, bastant important. Va ser més cap al final del rodatge. La construcció d'aquestes edificacions s'havia fet barrejant ciment i arena de platja, cosa que Huston, en fi, es va posar es va enfadar realment molt amb el seu amic arquitecte Guillermo Wolf, que ell volia convertir aquells bungalows que s'havien convertit en una zona per explotar turísticament. No va passar això, i realment, en fi, no va haver-hi... L'únic que es van mantenir i continuen mantenint-se encara dret, tot i que en runes actualment, és l'hotel protagonista de l'escenari d'aquesta pel·lícula. Aquest accident passava el 15 de novembre del 1963. Una setmana després, just el 22 de novembre del 63, a Dallas, hi ha uns quants tirs, assassinen el president Kennedy. Això els hi va arribar al rodatge mentre els va impactar molt, però no tant com per no continuar el rodatge. En qualsevol cas, sí que va ajudar a fer decidir John Huston, que era molt crític amb el seu país, sobretot arran de la cacera de bruixes i haver participat, com a testimoni en contra del Comitè d'Antiguitats Antiamericanes.
Ell era irlandès, mig mexicà...
Ell tenia una casa a Irlanda, realment.
Sí.
I llavors això va fer una mica... va ser la gota que el va fer passar el got, i finalment es va... una mica després, no molt més després del rodatge, es va renunciar a la societat americana i es va fer irlandès.
Vacaciones en el mar.
Bueno, Vacaciones en el mar l'he posat perquè hem de parlar del boom turístic de Puerto Vallarta. Tenia 12.000 habitants quan van començar el rodatge de la pel·lícula. I van construir un aeroport 3 anys després. Imagineu-vos el boom que va tenir, la repercussió mediàtica que va tenir la difusió i la cobertura informativa d'aquella pel·lícula. El 1977, per tant, 13 anys després de, o 14 anys després de la pel·lícula, ja eren 80.000 els habitants. Ara són més de 200.000 i arriben 4 milions de turistes a l'any.
O sigui, això més que un programa per dir aneu, és per dir no.
Mireu la pel·lícula, quedeu-vos amb el record.
També podeu anar a veure una mica la selva d'allà, perquè, per exemple, si al trobar altres pel·lícules com Depredador.
Meravellós, escolta, però tampoc és una selva molt, molt agradable d'anar, perquè els alienígenes et volen el cul, vaja.
Sí.
No deuen quedar iguanes, això és el que deu haver desaparegut.
Bueno, es deia que hi havia més periodistes que iguana a l'època, justament. En qualsevol cas, només afegir, perquè ja anem fora de temps, que Richard Taylor i Elizabeth Barton es van comprar la casa on s'havien allotjat a Puerto Vallarta. La casa es deia Casa Kimberly, perquè era el nom dels propietaris que la tenien abans. Es van fer construir un pont inspirat amb el pont dels Suspirs de Venècia, en fi. No, aquesta casa Kimberly després ell li va regalar pel 32 aniversari de Liz Taylor a la seva parella. I després, als anys 90, ja mort Burton, perquè va morir l'any 84, em sembla, ell es va vendre aquesta propietat. Ara és un hotel que, si voleu anar-hi, costa 2.000 euros.
Perfecte.
La nit.
Ara, perfecte. Us podeu banyar.
Escolta, ara sí que ja m'has convençut del tot.
Però podeu banyar-vos en la banyera jacuzzi de marbre rosa que es va fer construir Liz Taylor allà.
Quin mal gust.
Amb unes vistes a la badia de Banderes que són, sembla, que excepcionals.
I John Huston es va fer una casa allà, també.
John Huston, us he portat un mapa perquè veieu que aquí està Puerto Vallarta, a 10 quilòmetres de Miss Maloia, i a 10 quilòmetres de Miss Maloia està Les Caletes. Les Caletes, i va comprar un terreny John Huston als anys finals dels 70, per estar-s'hi al final de la seva vida. Sí. Realment, ell va morir l'any 87, pràcticament després va dir que donaria, i va donar efectivament la terra on estava, als indígenes dels quals era propietat aquella casa, i va estar-hi allà amb la seva secretària de tota la vida, Gladys Hill, que per cert surt a la pel·lícula és una de les turistes de la iguana. Hi ha una de les seves ajudants que es diu Maricela, que sembla que també va tenir alguna mena.
Deixa-la anar, aquest, també.
Alguna coseta, sí, segur, no, segur. Clar.
Doncs, iguana amunt, iguana avall, Ignasi Abad. Bueno, ja ens has portat a dos continents, ara la tercera vegada canvia de continent i sorprèn-nos.
Mirarem de fer Europa, va.
Va, d'acord, molt bé. Gràcies, Ignasi.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Vegada al programa d'avui, aquí el company Robi. Robi, no?
Sí, Déu-n'hi-do. No? Home, Déu-n'hi-do, és de les vegades que més hem escoltat
músiques de fons i tot això, no? Bé, ja us ho he dit abans, la finestra s'acaba.
Ja, quan ve el Fausto no volem que s'acabi. No. Ens ho passem molt bé, i és una font de sabidoria infinita.
Totes i tots, i tots, i tant, igual. Però, Fausto, un petó molt gran.
Igualment.
Un
altre per l'Enric Auquet.
Bueno, ara mira, ara el último flipe de la nit, això, l'último golpe del torete gorina. Sí, directamente.
Flipa com a flipper.
Bueno, ja us he dit, ara vindrà l'audiovisual, tot allò del Waxman, del Herman, del Goldsmith, del Horner, i per donar pas i dir, quedeu-vos, he triat una banda sonora d'una pel·lícula amb música de Jerry Goldsmith, dirigida per Irving Kirchner l'any 1967, molt abans de l'Imperi Contraataca, amb George Scott, Michael Sarrazin i la noia de la noche de la iguana, Sue Lyon, que es deia The Flim Flam Man. Un fabuloso bribón. Brillant, aquella pel·lícula.
Oblidadíssima.
Slim Pickens, Strother Martin, Jack
Calvers. De pel·lis de Sam Peckinpah.
Aquells dos bribones, amigues i amics. Aquesta delícia de música era de Jerry Goldsmith. Acomiadem la finestra. Fins la setmana que ve! Adéu,
Mr. Jones, Carla Treadaway. Please make your acquaintance, Treadaway. Grateful to you for saving whatever was left of me. Who are you running from, lad?
Who said I was on the run?
Well, you said you'd been holed up here. I thought we might be in the same boat. Well, the way I kind of envy you. Seems like half the human race is looking for Mordecai Jones, one way or the other. Why'd you go over the hill?